Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
El dijous 24 de novembre a 8:15 del vespre, en motiu de la Setmana de la Bíblia, vine a la meditació bíblica sobre la façana del naixement a la Basílica de la Sagrada Família. Un acte únic i irrepetible a càrrec d'Armand Puig i l'organista Juan de la Rubia. Ràdio Estel té 100 invitacions. Vine a buscar la teva. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. El dijous 24 a 8:15 del vespre, meditació bíblica a la Basílica de la Sagrada Família. Les teves invitacions t'esperen a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Ràdio Estel. Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. A banda de la 13a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, de la qual parlàvem l'altre dia i de la qual podeu consultar el programa en el web cinemaespiritual.cat, tenim dues notícies positives per explicar-vos en el moment de l'inici del programa. Demà dijous, a partir de 6:45 de la tarda, a la seu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, al carrer Lledó número 11 de Barcelona, es fa una trobada anual de portes obertes per als grups de diàleg de l'associació. Grup inicial, grup de sostenibilitat, grup jove, grup abrahàmic, grup de dones, grup de salt, grup de l'Hospitalet de Llobregat. La trobada s'iniciarà amb una taula rodona formada per membres de diferents religions que debatran a partir de les seves tradicions sobre l'hospitalitat avui a les religions. Després hi haurà un espai de diàleg. I també us volem comentar que en l'àmbit cristià se celebra aquesta setmana la Setmana de la Bíblia, amb diferents activitats que podeu consultar també en un web propi, setmanadelabiblia.cat, una iniciativa en la qual Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana hi participem. Notícies esperançadores en un programa en què avui parlarem d'un simposi de la Fundació Joan Maragall sobre estat i religions i després tindrem el testimoni de l'hindú Bhakti Das. Això i més fins a 11:45 a Temps de Diàleg. Salutacions del Joan Trias a la producció i del Toni Huguet a les vies de so. Us parla l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg. Testimonis de creients sense fronteres. Diàleg. Les religions al servei de la pau.
Aquesta setmana, divendres i dissabte, es fa el simposi Estat i religions i la seva relació en les democràcies pluralistes actuals. L'organitza la Fundació Joan Maragall en col·laboració amb el Palau Macaya de Barcelona. Amb aquest simposi, les dues entitats es proposen incentivar el debat i la reflexió sobre els reptes que planteja avui l'eclosió del pluralisme religiós en les societats democràtiques actuals. I és que ens trobem davant d'un nou repte per a la governabilitat que cal analitzar des de diverses disciplines. D'aquí que la plataforma que debat aquesta qüestió inclogui filòsofs, sociòlegs, politòlegs i juristes. Ens acompanya uns minuts a Temps de Diàleg avui Daniel Gramper, que és director del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma i organitzador del simposi. Senyor Daniel Gramper, bona nit.
Bona nit.
En què consisteix el simposi Estat i Religions que es fa aquesta setmana a Barcelona?
aquest simposi el que pretén és oferir un espai per debatre sobre, jo diria que tres conceptes centrals, o bàsicament bueno, serien els conceptes de secularització, el concepte de laïcitat, i vinculats amb aquests dos, doncs, el concepte de llibertat religiosa, no? I, com deia vostè a l'entrada, doncs, es tracta d'enfocar-lo des de diverses perspectives, per tal de veure, de mirar d'anar una mica més enllà dels estereotips que s'utilitzen normalment en el debat públic sobre aquesta qüestió, que sol ser vista bàsicament com una font de conflicte i com quelcom molt controvertit.
Les sessions de quina manera es faran? Cal inscriure-s'hi? Com funcionarà el simposi?
Doncs el simposi funciona que l'entrada que jo sàpiga és lliure i penso que val la pena inscriure's per tal de no posar el cas que falti, que estigui plena la sala. I funcionaran divendres a la tarda i dissabte al matí. No? Seran dues sessions bastant compactes, en la qual parlaran sis experts, alguns d'aquí i d'altres internacionals.
I tot plegat es farà al Palau Macaya de Barcelona?
Sí, senyor. Palau Macaya, organitzat però per la Fundació Joan Maragall.
Molt bé. Per tant, en principi hi ha la possibilitat d'assistir lliurement, però millor inscriure-s'hi. La manera d'inscriure-s'hi a través de la Fundació Joan Maragall, com es pot fer?
És a través de la web del Palau Macaya. Si els oients volen anar a la web del Palau Macaya, allà trobaran doncs, tota la informació que cal per inscriure's, que simplement es tracta d'enviar doncs, el nom i un cop fet això doncs, es pot assistir sense cap problema.
A la web del Palau Macaya, buscant tranquil·lament Palau Macaya, amb Y, pels qui no el coneguin, doncs fàcilment.
Exactament.
Allà, en aquest emplaçament, molt utilitzat en el món de la cultura, de la societat civil en general, al passeig de Sant Joan de Barcelona, pels qui vulguin assistir, aquest divendres i aquest dissabte al matí, al simposi sobre Estat i religions. Suposo que, com a última reflexió, senyor Daniel Gramper, i tenint en compte que vostè es dedica també al camp de la filosofia, és important que el pensament pluralista actual del camp social, polític, econòmic, pugui sintonitzar amb la realitat de les religions. És com una retroalimentació mútua, no?, d'un sector i l'altre, per entendre'ns.
Sí, a veure, el que jo entenc que tant la filosofia com la ciència política com el dret han de reaccionar davant de la realitat social, no? I la realitat social que veiem és que, malgrat que en algun moment fa 40 anys potser semblava que les religions havien de desaparèixer, doncs el que estem veient és que aquest no és el cas, no? I el que tampoc no es pot fer és fer com si no hi fossin, no? Llavors jo entenc que és important de debatre i d'oferir una plataforma en la qual doncs, es pugui discutir de manera raonable sobre les diverses perspectives, mirant d'evitar doncs, els curtcircuits i les presses i la demagògia, amb què sovint en les plataformes doncs, més, diguem, menys serenes que aquesta que nosaltres oferim, doncs, se solen tractar aquests temes.
Recordem, Estat i religions i la seva relació en les democràcies pluralistes actuals és el títol d'un simposi organitzat per la Fundació Joan Maragall i el Palau Macaya de Barcelona per aquest divendres i dissabte. Moltes gràcies, senyor Daniel Gramper, director del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma i un dels organitzadors d'aquest simposi. Que vagi molt bé i agraït per la seva presència avui a Temps de Diàleg a Ràdio Estel. Bona nit.
D'acord, bona nit i moltes gràcies a vostès.
Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Protestant o evangèlic. Cristianisme. Aquests dos mots són sinònims, relatiu o pertanyent a les diferents denominacions protestants que basen la seva doctrina en els escrits bíblics i evangèlics. Els evangelistes són els que van escriure els evangelis, Marc, Lluc, Mateu i Joan, i per tant, no és el terme dient per anomenar els creients de la comunitat evangèlica.
El creient de la setmana és avui Bhakti Das. És músic, violinista, ha tocat a l'Orquestra de Cambra de Barcelona i és hindú. Pertany a una religió que, si l'haguéssim d'esmentar de forma correcta, hauríem de dir Sanatan Dharma, de l'hindú, de l'hinduisme. Parlem avui amb Bhakti Das, que ens acompanya ja a l'estudi de Ràdio Estel en temps de diàleg. Senyor Bhakti Das, bona nit, benvingut a Ràdio Estel. Com està?
Bé, ja veus, aquí sentat, amb vosaltres.
Molt content nosaltres de tenir-lo i de gaudir d'aquesta alegria seva. Podem dir que l'alegria és pròpia de la religió hindú?
Bueno, hi ha una frase, que no és hindú precisament, que és de Teresa d'Àvila, que deia, un santo triste no más triste santo. Llavors, diguem-ne que l'espiritualitat, jo més que religió m'agrada parlar d'espiritualitat, doncs no comporta ser una persona sèria i allò circunspecte, no? Comporta doncs, tindre una búsqueda de l'alegria, del saber estar bé, amb una paraula.
L'hinduisme és una religió, més correctament anomenada Sanatan Dharma, que no té pròpiament un fundador, perquè són diferents tradicions religioses que s'han fusionat, per dir-ho així, i és una espiritualitat que predomina en el subcontinent indi, principalment en països com ara l'Índia o el Nepal. Té més de 1.000 milions de fidels i és la tercera religió més extesa del món, després del cristianisme i de l'islam. Mm. Ara mateix estem així, vora els 1.000 milions de fidels hindús, pel que vostès saben, senyor
Bhakti Das. Sí, més o menys, sí. És bastant majoritari, sí. El que passa que, bueno, jo sempre dic que hi ha dos tipus d'hinduisme, no? O de búsqueda. Hi ha l'hinduisme popular, que és el que més es coneix, i el treball interior, aquest treball de l'espiritualitat, de la filosofia vedanta, del yoga, de la meditació, no? Que és realment l'essència de les ensenyances clàssiques del que és el que es coneix com a hinduisme. Els Vedes, els Upanishads, etcètera. Vull dir, llavors, el que més es coneix és la part, diguem-ne, externa, no? Un hinduisme que hi ha molts déus, que hi ha moltes costums, molt color, etcètera. Però hem de tenir en compte, sempre, com deia abans, que hi ha dos índies i dos tipus d'hinduisme, diguem-ne, el popular i el clàssic, el que és l'estat de llibertat absoluta, en el que l'origen real de tot això està més enllà de les formes, inclús. Això és el Vedanta, precisament, que és pràcticament on estic enclavat, no? Llavors, totes aquestes divinitats, tots aquests colors i costums i tradicions, en realitat tenen un fons i un diguem-ne, objectiu. I és una forma en què la persona, el fidel, pugui concentrar-se, pugui repetir el seu nom o mantra o la seva oració, dedicar-se a la divinitat, però conscientment de que aquesta forma externa està bé d'alguna encara més enllà de les formes, que es pot simbolitzar amb el famós mantra Om, amb l'absolut en si mateix, no?
Per tant, l'hinduisme podem dir que és una espiritualitat lliure de recerca de la veritat.
Exacte.
I d'anar més enllà de les formes.
Exacte, en realitat és així. Tot i que, clar, un té que anar de lo concret a lo inconcret, no? La ment és molt voluble, la ment es belluga massa, i per això és que la concentració i la devoció cap a pues, una divinitat concreta o un aspecte diví que t'ajuda a concentrar la ment, a col·locar-la en un sol lloc, i que a poc, quan estàs en el teu estat de meditació o de sàdana, de pràctica espiritual, arriba que pots transcendir tot això per arribar a aquest estat de llibertat que en sànscrit es diu mukti, estat de la lliberació.
En sànscrit, Sanatana Dharma vol dir la llei eterna.
Sí.
És el nom propi de l'hinduisme.
Sí, té diverses connotacions. Es pot dir com doctrina eterna, llei eterna, búsqueda eterna. Vull dir, és una mica el simbolisme de l'eterna búsqueda que el ser humà té des de molt abans, inclús abans que existés l'hinduisme, pròpiament.
L'hinduisme es remunta, pel que fa a l'autoritat dels anomenats Vedes, a fa més de 3.500 anys.
Sí.
Són unes escriptures presents a l'Índia que reconeixen la seva autoritat. Què són els Vedes?
Els Vedes són quatre llibres que va recopilar un gran mestre, un rishi, que es deia Vyasadeva. Hi ha quatre Vedes, el Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda i Yajur Veda. Cada Veda tracta un... Hi ha de tot allà, des de matemàtiques, astrologia, filosofia, no? D'aquí va sortir l'essència real, que són els coneguts Upanishads. Uh-huh. Els Upanishads són, diguem-ne, l'essència dels Vedes, i per això se li diu l'essència del Vedanta. Vedanta significa el fi dels Vedes, eh? També, perquè s'entengués millor tot això, van sortir els famosos Puranas. Els Puranas són llibres en els quals es parla de diferents divinitats, per exemple, el Bhagavad Purana, que parla de Krishna, o el Ramayana, que parla de Rama, o el Bhagavad Gita, és un llibre que els està clavat en el Mahabharata, que pot ser la part central, l'essència de tota la filosofia yògica i espiritual de la Índia. I és una forma d'estudi en el que la persona doncs tracta d'aproximar-se més cap a ell mateix, inclús. De fet, és un camí d'autoconeixement, no? Uh-huh. Vull dir, tot i que hi ha molta cosa externa, vull dir, mantres, cants, cerimònies, etcètera, etcètera, el simbolisme és, o l'objectiu és, anar cap a allò que pervadeix totes les coses. Que en sànscrit se li diu Brahman, l'absolut.
Uh-huh. Brahman, també existeix una branca que es diu el brahmanisme, no?
Bueno, el brahmanisme, això ja està dintre de les castes famoses, el brahmà, el ksatria, són els sacerdots, no? Uh-huh. Però no, brahmanisme no és... No, de fet, seria com limitar-lo. Brahman és l'absolut, està més enllà, inclús del seu nom.
Avui el creient de la setmana és Bhakti Das, hindú, català, però amb connexions que ara ens explicarà amb el subcontinent indi i amb la cultura hindú. Ell té 63 anys, com dèiem, i dirigeix un centre hindú a Barcelona. Com viu vostè la seva fe? Primer de tot, si no té inconvenient de comentar, encara que sigui telegràficament, la seva trajectòria. Vostè s'ha fet hindú de gran? Ha estat hindú sempre?
Bueno, no sé com t'ho explicar-ho, perquè és una cosa molt curiosa. Tot ve d'una búsqueda. Jo vaig començar de petit a anar a un col·legi de capellans.
Per tant, vostè estava integrat en la cultura predominant catòlica de la seva època.
Va arribar un moment en el que sí, busques algú més, pot ser un sistema més lliure, en el que doni una llibertat més àmplia, i per lo que sigui, la meva forma de vida m'ha portat a buscar i a estudiar, no? Tant he estudiat el budisme com l'hinduisme, com inclús el cristianisme, vull dir. Perquè trobo que tota religió arriba a un moment que tot convergeix, no? Tot va a la mateixa búsqueda. La forma que a mi més m'ha atret sempre ha sigut, més que l'hinduisme, el context. Per exemple, jo vaig anar a Índia la primera vegada al 76, la meva senyora. Després també vam tornar i em vaig iniciar amb un mestre, que Swami Chidananda, que em va donar el meu nom, Bhakti Das. Uh-huh. I arriba un moment en el que aquesta búsqueda i aquest coneixement de la filosofia hindú, o del Vedanta, més aviat, també t'aporta un estat de llibertat més àmplia. Per exemple, jo sempre dic que quan estic en una mesquita, doncs em sento musulmà. Quan estic en un temple hindú, doncs sí, em sento un hindú. Quan estic en un estiu budista, em sento budista. I quan estic en un cristià, em sento cristià. Perquè arriba un moment que aquesta llibertat et porta a entendre, precisament, que tot és una unitat, no? Se li diu de diferents maneres, no? Un li diu Allah, un li diu Krishna, un li diu Krishna, un li diu Buda, però en realitat la realitat que busques està més enllà dels noms. Fixa't que un dels mantres que escoltareu quan poseu la música és el famós mantra Om. Om és un so que es diu com el so primordial. Llavors, un dels mantres que sentireu en sànscrit és Om Karam Bindu Samyuktam Nityan Dejanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Chaiva Om Karaya Namo Namaha, que significa el següent. Omkara, el so universal i etern, és, diguem-ne, allò que otorga l'estat de total alliberació en el que els yoguis mediten eternament perquè allibera tot el desig. M'entens? Diguem-ne que un ha d'arribar a aquest estat en el que aquesta trajectòria o aquesta evolució que et porta va més enllà de tot això.
Molt interessant el que ens explica Martí Das, i li agraeixo que amb aquesta alegria ens ho transmeti a nosaltres, a l'equip del programa, i evidentment sobretot als oients de Temps de Diàleg a Ràdio Estel. Alguns conceptes són interessants. Un d'ells és el de mantra. Mantra vol dir pregària, ejaculatòria, diríem els cristians, sí. Invocació.
Sí, però té un sentit més profund encara, ja que mantra està composat de dues paraules. Mana, que significa ment, i tra, manatra. És allò que d'una forma o altra diria trenca la ment. O sigui, un dels principals problemes que té el ser humà és la ment, que el fa anar per allà on vol, no?
És molt complexa la ment.
Exacte.
Sí.
Llavors, el mantra té, són sons que van ser visualitzats pels grans mestres antics, pels rishis, i tenen una funció específica. Alguns estan connectats amb les divinitats, lògicament, però el mantra té la capacitat de que crea una energia, un so, un to, un ritme, que fa que la ment es concentri o prengui atenció amb allò que estàs recitant conscientment. D'aquesta manera, aquesta concentració et porta cap a l'estat de meditació.
I precisament les meditacions, diguéssim, humanistes, interioritzadores, que moltes vegades es practiquen fins i tot en consultes psicològiques, sí, o psiquiàtriques aquí a Catalunya, a casa nostra, s'inspiren molt en la filosofia hindú, i no diguem ja el ioga, que és una tècnica que ha arribat molt aquí, als oients els hi sona molt, el ioga, segur. Ens pot explicar una mica què és això i com ho viu vostè com a hindú?
Hi ha una cosa que molta gent, quan ho dic, sobta, no? Dic que el ioga no és una pràctica, sinó que és un estat.
És un estat, o sigui...
Igual que la meditació, tampoc és una pràctica, sinó un estat.
A més, la meditació és una cosa que també tenen els cristians, els musulmans,
exacte,
els jueus.
Exacte. Llavors, el que es practica, que es diu pràcticament la pràctica del ioga, la meditació, són diferents pràctiques o coses que et porten cap a l'estat iògic o cap a l'estat meditatiu. De fet, ioga en realitat significa unió. Unió, unitat en tu mateix, en l'absolut, en Déu, digue-li com vulguis, no? Perquè el principal concepte o esperit de lo que és el ioga no és senzillament fer quatre postures i una mica de relax. I, no, no. El ioga, en realitat, et porta a un autoconeixement per ser un en tu mateix. Va haver un gran mestre que el seu llibre és, diguem, és l'Enciclopèdia Yògica per Excel·lència, que és el famós Yoga Sutra, de Patanjali, un autor antic, deia una frase en sànscrit al començar el llibre. Diu, yoga chitta vritti nirodha. El ioga és la completa cessació del moviment de la ment. Si no deixar-la en blanc, sinó quieta.
Relaxada. No?
Exacte.
En sentit literal.
En l'estat serè.
Sense pensar.
Diu que el pensament és com una mena d'ona, si fos com un llac, la ment, no? I els pensaments són com les ones que hi ha al llac. Quan deixes el llac sense ones, què passa? Es reflexa la teva natura real, que és el ser, o Brahman, o l'absolut, o digue-li com vulguis, no? O Déu.
Com que Martí Das, que ens acompanya avui, és català, va conèixer un català universal molt connectat amb l'hinduisme o amb el Sanatana Dharma, que és Raimon Paniker, va morir l'any 2010, que el cel sigui, i vostè el va conèixer i el va tractar.
Sí, sí.
Què diria d'ell?
Per mi és una persona d'un coneixement profund, d'una llibertat profunda, i ha fet un paper realment remarcable per a comprendre, perquè des del punt de vista d'ell, que era cristià, va poder també equilibrar el món oriental i occidental. De fet, ell era molt conegut d'un altre gran mestre, que era un monjo benedictí, que es deia Henri Lesseau, que més després va agafar el nom de Swami Abhishektananda, que va fer un treball increïble de coneixement de les escritures, dels Upanishads i tal. I ell era un monjo benedictí, però quan va arribar a Índia es va trobar amb la gràcia, o la desgràcia, segons com se miri, amb un gran mestre, que era Ramana Maharshi, un dels grans mestres de la Índia. I el va desenfocar, no? Perquè no és una persona simple, que el seu treball era la búsqueda interior del autoconeixement, doncs, clar, es va plantejar què faria, no? i llavors es va dedicar a l'estudi i va crear, diguem-ne, una forma d'enteniment entre el cristianisme i la filosofia dels Upanishads.
Podríem dir moltes coses sobre el centre que porta Bhaktidas a Barcelona, un centre on suposo que es prega, es medita o es fa recerca interior, en definitiva, del Déu al qual volen tendir i acostar-se també als hindús. Ara estem escoltant un instrument que vostè ha tocat moltes vegades, i a més aquesta peça la toca vostè. És violí amb estil hindú, això concretament, que sona? Molt bé. És violí i llavors està... És una peça hindú, no?, per l'estil.
Sí, és una raga que jo l'anomeno Surya Mangalam. És la benvinguda al sol, com a símbol de la llum, de l'esperança, de la pau.
Molt bé. Ara a la nit, doncs, sempre esperem el sol, no?, aquest signe del sol que surt cada dia. D'aquí a unes hores sortirà el sol una altra vegada.
Clar.
Molt bé. També tenen molts referents als hindús a la natura, no?, en la contemplació.
Sí. Precisament, una de les coses importants que jo trobo en la filosofia de la Índia és una cosa molt important que aquí no es té gaire en compte. És la paraula ahimsa, la no violència. La no violència, sobretot Mahatma Gandhi la va predicar moltíssim, l'exemple, no? Però és una violència que una no violència que surt d'un respecte, primer, cap a un mateix, i et porta cap a aquest respecte cap a totes les coses i la natura. A la vegada, tot és una unitat. La natura, les persones, els animals, tot creem una unitat.
Tornarem a parlar amb Bhaktidas o amb altres hindús presents a Catalunya. Per cert, quants són a Catalunya, més o menys, els hindús?
No ho conec, hi ha bastants, però no ho conec molt, perquè ja dic que el meu centre és petit, és un centre que és una branch de la Devanta Society, Sivananda Asam, a Rishikesh.
On és físicament el centre?
Al Nou Barris, al carrer Catí, 19, baixo segona.
Carrer Catí 19, ho dic per si algú que ens escolta alguna vegada està interessat a conèixer.
Cada dimecres a les 7:30 fem el que es diu Saksang, que, diguem, llegim algun text o toquem algun tema i es canten mantres, es medita i, i es fa una cerimònia que es diu Arati, en la qual adores la divinitat.
Doncs, per tant, un centre petit, per això vostè no coneix altres referents de l'hinduisme, però vaja, segur que n'hi ha uns quants dintre d'aquesta confessió minoritària.
Aquí, diguem, a Catalunya, concretament, més que hindús, hi ha molts sikhs, també.
Sí.
Hindús també, però tots són d'origen, diguem-ne, penjavi, la majoria, no? Però n'hi ha també, sí.
Ho hem de deixar aquí, però tornarem a parlar i ens acomiadarem, en tot cas, escoltant un mantra, no?
Sí.
Per tant, sentirem veu i música per acomiadar-nos. Ens ha comentat abans aquesta frase d'abans que l'ha dit en sànscrit i l'ha traduït al català. Bhaktidas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i una salutació a vostè i a tots els hindús que viuen a Catalunya especialment. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Om Shanti.
Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Fins aquí el temps de diàleg d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 11, el Toni Huguet, el Joan Trias i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ens retrobem el proper dimecres a les 11 a Ràdio Estel. Que tingueu bona nit.
Ràdio Estel.